Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. L'Ajuntament de Roda de Ter té el projecte d'enderroc de les naus de Puigneró, que l'empresa propietària ha entrat al consistori i que s'ha de fer efectiu en menys de 6 mesos. Caldrà un tractament especial per la presència d'amiant. Puigneró va tancar a Roda de Ter a principis de la dècada dels 2000. El nou FM, Isaac Moreno.
L'empresa propietària de les antigues naus de Puigneró ha entrat a l'Ajuntament de Roda el projecte per enderrocar aquestes instal·lacions que ocupen 76.000 metres quadrats. Segons l'alcalde en funcions, Albert Serra, la demolició es farà amb totes les garanties de tractament del fibrociment, material cancerigen que hi ha a les plaques d'uralita de l'antiga fàbrica, una qüestió que preocupa els veïns.
Sí que l'arquitecte havia fet un informe en què el poliuretà estava molt degradat de les teulades, però el fibrociment en principi no hi havia problema. Després de pressionar molt, l'empresa portava molts anys ja pressionant, tota aquesta legislatura pressionant moltíssim, finalment han presentat el projecte, ascendeix a 1.400.000 i mig d'euros i ho portaran a terme això en menys de mig any, doncs les naus de Puigneró començaran l'enderroc.
Un cop hagin desaparegut les naus, l'àmbit es podrà desenvolupar urbanísticament a través d'un pla especial que, deia Serra, haurà de complir els estàndards recollits al POUM.
I canviem d'assumpte. El sindicat de la CGT de Lleida exigeix a la Universitat, la UdL, que expulsi un professor per haver efectuat suposadament comentaris masclistes, discriminatoris i xenòfobs a les seves classes. Provisionalment, el sindicat reclama la suspensió d'aquest docent d'Història de l'Art fins a la finalització de l'expedient sancionador. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Javi López, del sindicat, considera que la UdL, com a espai docent públic, ha d'apostar per la defensa dels valors de la diversitat, el feminisme, la igualtat i vetllar per la qualitat de la docència, així com el respecte a la dignitat de les persones.
Bueno, bàsicament perquè entenem que les acusacions són prou greus i, a més, la font és prou fiable com per prendre mesures si no és per a una, no, un dictamen de, que sembla que és el que s'està esperant, no, del centre de l'Ospiera. Després ja n'hi haurà, no, si cal la rectificació o el que calgui, però entenem que, a més, no són puntuals, sinó que són reiterades i en diversos àmbits. Les paraules que ens han transmès i el que ha arribat a l'opinió pública és prou greu com per prendre mesures sancionadores o mesures preventives, però ja, no espera més dades.
El Consell de l'Estudiantat de Lletres de la UdL va traslladar fa unes setmanes al deganat les queixes sobre els comentaris del professor rebudes per part d'estudiants. Estanislau Fons, coordinador de comunicació de premsa de la UdL, ha explicat a UAU Lleida Ràdio que s'està estudiant el cas i la documentació que cal estudiar. Afegit, arribava tot just aquest passat divendres.
I estem en fase de documentar-ho. Volem córrer més del que és possible en un cas així, pel tema de garanties per totes les parts, i en la mesura en què, diguem, la documentació que es reculli i les consultes prèvies que es facin a les parts, doncs, ho aconseguin, doncs, s'actuarà d'una manera o d'una altra, que pot ser, doncs, des de desestimar-ho si es creu que no hi ha res o obrir un expedient que porti on calgui.
Des del Comitè de Defensa de República de la UdL atribueixen al professor afirmacions com ara una dona maltractada després d'un maltractament en busca un altre, manifestar-se per la violència masclista és com manifestar-se pel càncer, és a dir, no serveix per a res, la mort de les dones en violència domèstica no és per a tant, una de cada tres morts són homes o no es poden comparar cultures, la cultura blanca és la superior.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Estàvem llegint la darrera hora del rescat que s'ha produït aquest matí cap a 10:45, quan el salvament marítim francès amb un dels seus helicòpters ha hagut de rescatar la regatista catalana Pilar Passanau, una regatista, de fet regatista en solitari de la categoria mini-trànsit, que estava participant en una regata que pretenia creuar la Mediterrània. Sortien de França i se n'anaven cap a les Illes Canàries, sortint per l'estret de Gibraltar. A hores d'ara, les darreres informacions que tenim, que en són poques, la situen en bon estat de salut a Marsella. i l'embarcació amb el màstil trencat també doncs, sent remolcada cap a zona de port. Sembla que la Mediterrània, un cop surts del Golf de Lleó, estan ben forts vents i fortes corrents que estan complicant la navegació d'aquells que van a vela. En tot cas, és una notícia que coneixíem tot just fa una estona i de la qual se saben realment poques informacions. Navegar en solitari té aquests riscos. D'altra banda, són riscos assumits per aquells que els hi agrada aquest tipus d'aventura. Recordeu quan en parlàvem ara fa unes setmanes i ens preparàvem per navegar en solitari i coincidíem amb diferents regatistes, diferents esportistes del nostre país disposats a explicar-nos l'experiència i a fer-nos coneixedors d'alguns trucs, d'algunes realitats importants a l'hora de fer qualsevol tipus d'aventura d'aquestes característiques. Navegar en solitari, una activitat que algun dia alguns, per què no, provarem. Esperem poder-ho fer. En tot cas, els somnis i la limitació dels mateixos ens els posem nosaltres. Els somnis estan allà per complir-los i a poc a poc, conforme van passant els anys, anem renunciant a aconseguir-los, no? Doncs els que es mantinguin ferms i decidits a seguir-los fent realitat són els que al final probablement s'acaben durant el gat a l'aigua. Bona tarda a tots i benvinguts. Venim més forts que mai i amb moltíssimes ganes d'estar amb vosaltres. Tornem forts per poder explicar-vos l'actualitat de... i tots junts, l'actualitat de la cosa marinera, amb clau programada ràdio. Estarem amb vosaltres fins de 7. Avui, molta atenció, parlarem amb una dona de mar que espero que ens expliqui coses molt interessants dels virus, les bactèries, els oceans i la sostenibilitat de la vida en el nostre planeta des del mar. Hem fet una mica de prospecció, una mica de documentació i ja us avanço que serà interessant, molt, com sempre, el que ens explicaran. I és que les dones de mar que portem al far sempre són d'un nivell divulgatiu, penso que més que destacable. Salutacions cordials de l'equip que ho fa possible, que són en Sergi Mir, en Joan Bosch i en David Valverde, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i de jo mateix. Estarem amb vosaltres fins a 7 en punt de la tarda amb una jornada en què sembla que del sol tomba pluja, i això és el que tindrem les properes hores. Alguns ruixats dispersos, almenys a la zona central costanera. Ara ens ho mirem, vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs veurem com evoluciona el temps i sobretot quin mar tindrem, eh? Ara començant amb aquesta mala notícia d'una regatista que ha hagut de ser rescatada. Malauradament la tarda ens porta més males notícies. Ara malauradament us les haurem d'explicar. Abans, però, fem un cop d'ull la previsió del temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Saludem en Sergi Gallego. Sergi, bona tarda.
Bona tarda. El cel estarà molt ennuvolat o cobert al Pirineu, al Prepirineu i a la meitat est. Hi haurà la possibilitat de xàfecs amb tempesta en aquests sectors. A partir de mitja tarda o vespre, la nuvolositat es desplaçarà cap a les comarques de la Catalunya central, el prelitoral i el litoral central, on també podrà precipitar, però de manera més feble. La resta del territori, el cel estarà serè o poc ennuvolat. En general, la temperatura tendirà a ser més baixa amb valors màxims que voltaran entre 19 i 24 graus, localment més alta a Ponent i a les Terres de l'Ebre. A la façana litoral voltaran entre 19 i 21 graus. Pel que fa al vent i la situació marítima, bufarà el component sud fluix amb predomini del xaloc i hi haurà maror a la costa. Malgrat tot, al nord de la Costa Brava bufarà tramuntana moderada i hi haurà forta maror amb mar de fons del nord. Pel que fa a demà, s'imposarà l'estabilitat meteorològica amb l'arribada d'una dorsal anticiclònica que permetrà que la temperatura tendeixi a pujar en general. Malgrat tot, creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya que podran portar algun ruixat feble a les comarques de l'interior de la meitat est. A la costa predominarà el cel serè o poc ennuvolat amb vent de component sud fluix i predomini del xaloc. El mar continuarà amb onades per sobre de mig metre d'altura i la tramuntana al nord de l'Empordà moderada que mantindrà la forta maror. Aquesta estabilitat es mantindrà els pròxims dies amb una clara pujada de la temperatura. A partir de dijous predominarà l'ambient assolellat i càlid al centre del dia. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Sergi. Fins demà, que passis una molt bona tarda. Per tant, demà tindrem caloreta. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Demà ens espera un dia més assolellat.
En tot cas, ens ho explicaran des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sí, sí, estarem sempre atents al que pugui dir en Sergi Gallego.
No, demà no ho farà ell.
No?
Ja, oh, sempre t'avances.
Sí, sí. Qui és la Dolors Ballart?
Escolta'm, sí.
Vale. Gràcies, l'orquestra. Acabin.
Connectem amb l'actualitat.
I com us explicàvem al començar el programa, l'actualitat del dia ens porta més males notícies, molt males notícies, perquè malauradament hem d'explicar que una nena de 5 anys ha perdut la vida després d'anar a la deriva amb el seu flotador a la platja de la Pineda, a Vilaseca. Daniel Rodríguez, què ha passat?
La petita de nacionalitat georgiana estava amb els seus pares de vacances en aquest municipi de la Costa Daurada. Aquest matí ha anat a la platja de la Pineda, la nena ha entrat a l'aigua amb un flotador i sembla que el vent de mestral l'ha empès mar endins. Als vols del migdia els pares s'han donat compte que la menor estava molt lluny de la costa i han demanat ajuda a uns operaris de la brigada municipal. Aleshores han alertat i s'ha activat el salvament marítim, que ha sortit amb diferents dispositius des del port de Tarragona. La nena ha estat trobada inconscient a uns 300 metres de la costa per una llanxa de Creu Roja allà mateix. Ja li han començat a practicar maniobres de reanimació amb un desfibrilador semiautomàtic mentre es traslladava cap al port on els esperava el sistema d'emergències mèdiques. Tot i això, els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els pares també han estat traslladats fins a Tarragona, on estan sent atesos a hores d'ara per un equip de psicòlegs després de conèixer la notícia.
Doncs aquesta, sens dubte, és la pitjor notícia de la tarda, la pitjor notícia del dia. Molta precaució. És evident que no es pot culpabilitzar ningú, i en tot cas els pares sempre estem atents, i quan no ho estem és perquè en aquell moment alguna cosa ens passa, alguna cosa ens ha distret, però realment sigueu curosos. Arriba l'època d'estiu, a tots ens agrada portar doncs un flotador, un matalàs, qualsevol element que ens faci l'estada més divertida o més juganera. Doncs sobretot si anem amb infants, per favor, molta compte, molta cura. Malauradament cada any hem d'explicar notícies d'aquest tipus. Gràcies, Daniel, que vagi bé. Fins després.
Fins ara, gràcies.
Vaja, la tarda arriba com el dia. Activistes d'Aliança contra la Pobresa Energètica s'encadenen a la seu de Naturgy, antiga Gas Natural. Isabel.
Sí, i ho fan per exigir la condonació del TIC a famílies vulnerables. Els activistes s'han encadenat a l'edifici per reclamar que l'empresa assumeixi la seva responsabilitat en la pobresa energètica i permeti a les famílies i ciutadans que es troben en situació de vulnerabilitat començar de zero sense haver de fer front als deutes que tinguin. A més, els activistes acusen l'empresa de no informar les famílies de les alternatives existents, amb, per exemple, descomptes socials als quals podrien accedir, que podrien fer i evitar aquestes situacions.
Doncs bé, és una companyia que, sense més lluny, l'any 2017 va tenir 1.360 milions d'euros de benefici. Ho dic per contextualitzar una miqueta els motius d'aquesta reivindicació. I, per cert, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat una mobilització en suport als nous encausats durant una manifestació.
Una manifestació que es va fer, recordem, per reclamar la rebaixa de les taxes universitàries ara fa unes setmanes, i durant la qual es van encausar, com dèiem, a 9 persones. Doncs bé, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans crida a la participació d'aquesta mobilització convocada, com explicàvem, per aquest proper dijous, dia en què aquests estudiants seran jutjats. El col·lectiu lamenta que se'ls demanin fins a 36 anys de presó.
Hola, 36 anys, però si el límit està en 25, ni els de l'ETA estan més de 25, en teoria. En teoria, mare de Déu. Doncs, què fort. Bé, en tot cas, seguirem aquesta qüestió. Igual són 4 cadascun.
Potser sí, és en el còmput global.
Igual els han sumat, és que si no, no s'explica.
Sí.
Gràcies, Isabel, que vagi bé.
Fins ara.
Fins ara. I tot just fa una hora hem sabut que Tamara Carrasco, l'activista podrà sortir de Viladecans, finalment, després d'haver-hi estat més d'un any confinada. Què es pot fer un any a Viladecans? Ivan, bona tarda.
Bona tarda, doncs anar al cinema, no? I poca cosa més, pobra.
Suposo que sí, que això i anar a passejar per la Rambla, perquè no hi ha més.
En tot cas, ara el jutjat d'instrucció li ha aixecat les mesures cautelars a Tamara Carrasco, que li impedien, com bé dèiem, traspassar els límits del seu municipi. El confinament de l'activista a la ciutat, a Viladecans, s'ha acabat per un canvi de jutjat d'instrucció. Fins ara ningú es volia quedar amb el cas, però fa unes setmanes l'audiència el va adjudicar el 24 de Barcelona, que això sí, el continua investigant. Carrasco està acusada, recordem, de rebel·lió, sedició i terrorisme per haver enviat un àudio als seus amics on detallava els passos a seguir per convocar una vaga general indefinida arran de la detenció del president Carles Puigdemont, una mobilització que es va traduir en talls a les carreteres i barreres aixecades en alguns peatges. Ara el nou jutjat ha resolt una petició de la seva defensa del passat 10 de maig en què sol·licitava l'aixecament de la mesura de confinament dins del municipi, considerant que era desproporcionada. En aquest sentit, el nou jutge diu que no veu factible l'acusació de terrorisme per una manca de justificació i permet que Tamara Carrasco finalment pugui sortir del municipi.
Volem del Garraf perquè Sitges ha perdut una inversió de la marca Pachá. Estava valorada amb 70 milions d'euros.
El municipi sitgetà preparava la construcció d'un gran complex hoteler amb restaurant i discoteca, un projecte que finalment no veurà la llum després que l'alcalde de la ciutat, fins al moment, Miquel Forn, es mostrés en contra d'aquest projecte. La construcció preveia crear un hotel de 5 estrelles amb 280 habitacions, un restaurant Lió, com el que té la marca Eivissa, i una discoteca amb la insígnia de Pachá. Tot col·locat a l'antic parc aquàtic Paradise, actualment tancat i en un avançat estat d'abandonament. Aquesta inversió preveia hi ha un pressupost de 70 milions d'euros, 12 d'ells per comprar els terrenys i la resta per edificar el complex. Un resort que, segons els inversors, hauria comportat el contractament de més de 350 nous treballadors i un benefici brut a partir del segon any de 12 milions d'euros. Sembla, però, que els inversors s'han fet enrere, evidentment, per la negativa del govern, que no han posat fàcil a l'empresa dur a terme el projecte. Des de l'empresa expliquen, però, que aquest no és l'únic motiu pel qual finalment no es farà el complex i diuen que la principal causa és la inseguretat jurídica d'una inversió d'aquestes característiques amb el moment que s'està vivint, diuen, actualment a Catalunya.
I demà s'alliberaran 90.000 exemplars d'anguila juvenil a les llacunes del Delta de l'Ebre, Judit.
Ho faran des de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, juntament amb la Direcció General d'Ecosistema Forestals i Gestió del Medi, l'Empresa Pública Forestal Catalana i el Parc Natural del Delta de l'Ebre. Els angulons, que procedeixen de l'Empresa Valenciana d'Aquicultura, seran alliberats en tres indrets diferents del Delta de l'Ebre, ja que les llacunes deltaiques constitueixen l'hàbitat natural ideal per al desenvolupament de l'angula abans del seu retorn a la mar per al seu llarg viatge transoceànic fins a la mar dels Sargassos, on farà la seva posta. La república dels propis pescadors autoritzats a la pesca d'anguila, els quals anualment han d'aportar una part proporcional a l'import total de les captures, recaptat en concepte dels compromisos assumits en el Pla de Gestió de l'Anguila Europea, aprovat per la Comissió Europea amb la finalitat de garantir la recuperació de les poblacions d'anguila.
I molta atenció, si volíeu anar a veure el festival de la cantada de Havaneres de Calella de Palafrugell, perquè s'han acabat les entrades, Cristina.
Exacte, les entrades per aquesta cantada de Havaneres, que és la més famosa de Catalunya, doncs ja estan exaurides. Ahir es van posar a la venda i en poques hores ja s'havien venut les localitats de Tribuna i Platea. Avui, finalment, ja s'han esgotat també les entrades en visió lateral que quedaven a la venda. Enguany, la 53a edició es celebrarà, com ja és tradició, el primer dissabte de juliol a 11:15 de la nit. Portbou, Arjau i Neus Mar, tots palafrugellencs, pujaran a l'escenari on també hi actuarà el grup barceloní Son de l'Havana. Els que s'hagin quedat sense entrades, però, podran seguir en directe la retransmissió de la cantada de Calella de Palafrugell a través d'unes pantalles gegants ubicades a les platges del Canadell i del Port Pelegrí de Calella, a la platja de Llafranc i també a la plaça Nova de Palafrugell.
Segueix-nos a les xarxes socials Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Terminologia marinera.
Diuen que la cala parla en calero. I, de fet, aquí volem seguir coneixent algunes de les paraules que utilitzen els habitants de l'Ametlla de Mar de la mà de l'escriptor local Àngel Martí, que ha fet un particular diccionari amb aquestes paraules. Daniel.
Arriben les bones temperatures, arriba l'estiu i no sé si encara quedaran a la cala i al nostre país moltes dones, perquè normalment això és cosa de dona, que dormin amb visos. Àngel Martí, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Dani.
Perquè parlarem del viso. Què és això?
Viso. Pronuncia calero. Viso.
Viso.
Vale. Doncs viso. Lo viso, en realitat, segons els diccionaris, és una tela de lli blanca i molt fina que procedia de Grècia. Però a nivell calero, la paraula viso s'utilitza tant a les camises de dormir fines que portaven les dones, els visos, o també als visos que es posaven baix de la roba. Per exemple, hi ha excepcions, doncs, posa l'oviso que és hora d'anar a dormir, o veigues, xica, que et surt l'oviso per baix de la falda. Això aquí a la cala se sent molt.
És a dir, serien aquestes menes de vestimentes, de roba còmoda, transpirable,
sí.
Que en castellà serien el camisón, no?
Camisón, sí, eh? Sí.
Per buscar un exemple fàcil.
O també podria ser el que anomenen en castellà la enagua, o que anomenaven.
Per tant, aquesta seria una manera de descriure, però sí. Viso, en calero... També té una coseta més, eh?
Sí,
que perquè ja és marinera, esta.
Aquí no s'escapa res de la mar, xiquet. Aquí tot... paraula que surt per aquí ha de tindre alguna relació amb la mar. Viso, aquí també s'anomena el que és la cavalla menudeta, que també se diu viso o també es diu Guillem, de les dues maneres. Curiosament, als diccionaris català, reconeix la cavalla menuda com a vis, però no com a viso. Per tant, és una
part... Aquí m'ha afegit sempre alguna
sí,
lletra, no?
Alguna lletra, o la canviem de puesto, no? O fem alguna cosa d'aquestes.
Per tant, la cavalla al verat, eh?
Sí.
Aquí se li diu viso, vis, en el diccionari correcte, o fins i tot Guillem, eh?
Guillem, també, sí.
Tela
sí,
marinera.
Sí, sí.
Hem descobert aquesta doble accepció de la paraula viso, i, bueno, ja que parlem d'espècies, anem a parlar del surier, o de la suriera. Primer del surier. Val? Perquè en aquest cas parlem d'un ocell, no? Si mirem el surier.
Sí, sí, és el que es diu en català, diuen el xoriguer, que a més també és un apellido català, un cognom,
sí.
A la cala és apellido, al resto de Catalunya és cognom.
El seu cognom.
Que és de la família dels falconits, és un falconet menudet, que és d'un color roig argilós i porta unes taques. I
ara aquí per què l'adjectiu de surier o suriera?
Bueno, perquè són unes aus que no paren de donar voltes, eh? Per quan de donar voltes van bastant ràpids i bueno, no paren de, diríem, sí, és això, és seria pesat o d'una persona, una dona, sigui home, sí. Surier o suriera, d'una dona, un home que no para de donar-li voltes a les coses, que és pesat.
Que no acaba mai, no?
Sí, ets un surier. Estos bitxos doncs, no paren de donar voltes, i no s'aturen mai, no acaben d'aturar-se.
Okay. Per tant, un surier seria aquella persona que t'enganxa, per exemple, pel carret, comença a parlar i no acaba
i
mai.
I no acaba mai.
I no et deixa marxar, no? Això seria una persona suriera.
Sí, no troba el moment de parar.
No?
Ho diríem així.
O que comença una cosa, segueix i mai l'acaba.
Mai
no?
l'acaba,
sí. Seria un surier, mai acabes, no? Surier,
sí, sí.
O les persones que estan al bany, mil hores, no? Ets un surier.
És un surier,
perquè
molt
no acabes mai, doncs, de finalitzar, bueno, la neteja o el que faci falta.
Aquí diu des de molt antic, eh? És una paraula que jo recordo a la morra besiaia, per exemple.
Per tant, és... S'ha mantingut, eh?
Sí, 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 esta s'ha mantingut, esta la diem sovint.
Esta és fàcil. Sí. I anem a parlar ara de la lligada, que lligada, evidentment, bueno, pues, té que veure amb el verb de lligar, eh?
Evident.
Però anem a buscar-li aquesta interpretació calera. A la cala, a la lligada, com, a què se li diu?
A veure, la lligada és un fil prim, això es diu a tot el vocabulari mariner sempre. La lligada és un fil primet que serveix per a lligar, per a amordir o per assegurar un fil més doble. Vale? Això són les lligades. Aquesta expressió es fa servir constantment a la mare. Però aquí fem servir d'això altres expressions, per exemple, noi, ja peten les lligades. De què ve això? Per exemple, ja peten les lligades quan, per exemple, un li pega una bufetada en un altre. No? D'acord? I se diu, noi, ja peten les lligades, perquè resulta que quan se pesca, se va a pescar la tonyina, s'amarra una lligada del fil mare, que està calat a l'aigua, a l'embarcació. Val? I quan pica la tonyina, quan es tira, peta este fil i fa paf! El mateix soroll que la bufetada. Clar. Per això quan algú li pega bufetades a l'altre, li diuen, noi, ja peten les lligades.
I per tant, bueno, s'ha agafat esta manera de, no, de la pesca de la tonyina a l'artesanal, perquè estem parlant,
sí, l'artesanal,
de la pesca artesanal, que per cert, ara mateix doncs, ja estem en temporada, i que per tant les embarcacions de l'Ametlla de Catalunya, que són de la flota artesanal, poden pescar la tonyina, doncs aquest paf que ens comentes doncs, és el que equival a una galtada, una bufetada, com se'n diu a la cala, a posar-te la cara vermella. No?
Diríem que és una alarma rudimentària total, eh? Una alarma rudimentària.
Doncs ja veieu... Hem descobert què és un biso, amb les seues dues possibilitats. També, si sou d'aquells que us costa fer les coses i sou lents, segurament ja us podran dir que sou suriers i surieres. I també, doncs, això, si algun dia cau una bufetada, una galtada, que no tocaria, que evidentment no estem a favor de les agressions, però evidentment, bueno, per, com a col·loquialment, doncs aquí ja peten les lligades, doncs és això, que... Ha sonat una miqueta,
este paf.
Àngel Martí, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Gràcies a tu, Dani.
Doncs gràcies també a l'Àngel Martí, a en Daniel Rodríguez i el que estem aprenent en aquestes paraules exclusives, que després de repassar terminologia de l'Empordà, doncs ara ens hem centrat en el calero i realment és peculiar i interessant, sobretot aprendre cada dia una miqueta més. Vinga, que arribem així a dos quarts. Seguim després.
El Far, el programa mariner de... Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Millorarem els equipaments.
El gran partit de la setmana o reunir-te amb els teus amics per comentar la jugada? Vine a Open Sports Café, el restaurant bar temàtic d'Arenys. Tenim una carta molt variada. Esmorzars energètics, pizzas, amanides, carn argentina, hamburgueses casolanes, postres i pastissos del dia. Tenim diferents espais on podràs fer els sopars de...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Arriba l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena dormida en el cotxet. I obro la porta a la Judit, avui ben sola, m'encanta el teu vestit. I va arribant tota la colla, quan sona taula, trec el sopar. Un menjar exquisit, vull provar aquest vi, qui vol cafè, hi ha gintònics també, i juguem al joc d'aquelles nits d'estiu, no parleu tan fort que la nena dorm. I l'Héctor diu, jo mai he desitjat fer un petó a la Judit, i afegeix, jo mai he desitjat que deixés el seu marit. Tothom em mira i ningú veu. I aquell d'art emmetzinat se m'ha clavat al cor i ho reconec i faig un glob i i veig que tots riuen de cop, però la Judit aixeca el got, em mira i diu jo mai...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El destacat de la jornada.
Avui mateix la Generalitat ha fet públic l'acord de govern segons el qual totes aquelles escoles de titularitat municipal...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
...d'escolaritzar nous alumnes podran passar automàticament a ser centres de caràcter públic. A partir d'aquest moment, i regulat per la normativa laboral del dret de successió, de successió d'empresa, els professors que siguin indefinits passaran a ser personal laboral i estaran ocupant aquesta plaça fins a l'extinció de la seva plaça. Aquest és un anunci que ha fet aquest migdia el govern de la Generalitat i que del qual ens hi volem aturar un moment. Per tant, a l'hora font del programa, Ramon Font, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, què vol dir això? Que les escoles que són dels ajuntaments i les privades concertades, si ho sol·liciten, podran passar a mans de la Generalitat?
Sí, suposem que estan preveient, doncs, això, amb les escoles d'aquestes que no funcionen massa bé, que al final, doncs, si no omplen o així, doncs, amb necessitats d'escolarització, diuen, doncs, que puguin passar a ser públiques. Ja s'ha fet amb alguna escola a Barcelona. Per nosaltres, clar, és una via que estem demanant des de fa temps, no?, que es passi, doncs, a la xarxa pública a tots els centres concertats, no?, que vam fer una ILP fa 3 anys i el que demanàvem era això, que en 10 anys passessin totes a ser públiques. Per nosaltres és un factor indispensable per acabar amb la segregació escolar i per garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat. Aquí sembla que es presenta així com necessitat d'escolarització i diu amb acord, lògicament, en allà està dient amb les patronals també, amb els centres concertats.
O sigui, les escoles que, per entendre'ns, no tinguin prou alumnes com per poder subsistir, automàticament seran subsidiades, passaran a formar part de la línia pública i seran, per tant, subsidiades pels diners de tots. Entenc que és això.
Sí, es passarien a la xarxa pública. Hi ha 3 tipus de titularitat ara, bàsicament. Una seria la municipal, l'altra és la de la Generalitat i l'altra és la privada, que moltes són concertades, la majoria, vaja, i seria això, que passés a la xarxa pública.
Curiós, com a mínim. Jo no dic que no sigui bo, però, home, si et va malament el negoci, automàticament ve el govern a rescatar-te?
Sí, com ho han plantejat, sembla una mica això, que sigui salvar empreses que ja no funcionaven massa bé, però en tot cas seria passar-les a titularitat pública, això sí.
Diuen que amb això també s'evitaria la construcció de prefabricats i escoles en mòduls i en barracons que, bueno, no caldria precisament per la confluència o per l'existència amb aquest tipus d'escoles. Això és el que hem dit aquest matí a la roda de premsa.
Sí, ara hi ha una tendència social que la matrícula, les preinscripcions, vaja, a les escoles públiques està creixent més que la preinscripció de les concertades. La tendència és que unes pugen i les altres baixen. I clar, això encara agreuja més la manca de places que hi ha, sobretot en determinats llocs, no? I suposo que això es fa pensar molt en Barcelona, que ara, per exemple, la demanda de pública està gairebé 400 places per sobre de la demanda de concertada a P3, i en canvi l'oferta de concertada és de 1.000 places més que de pública, no?
Ja.
Llavors, hi ha un decalatge entre el que la societat està demanant més, que suposem que és perquè amb els anys de crisi molta gent va veure que es podia estalviar unes teles I quan hi va anar a l'escola pública va veure doncs, que la pública, que no hi havia res dolent, al contrari, doncs, que la cosa anava bé, i s'ha anat fent una tendència generalitzada a demanar més pública. És una tendència que va creixent any rere any i s'estan donant situacions d'aquestes.
Hi ha un fet que em crida l'atenció i ens genera un cert neguit. Quan fan referència al dret laboral de successió d'empresa, és a dir, quan els treballadors d'una empresa passen automàticament a l'empresa que es queda al servei. Això sí ho estableix la norma, però diu els treballadors que tinguin contracte laboral indefinit passaran a treballar com a personal laboral fins que la plaça s'extingeixi. Aquí hi ha un problema. La gent indefinida, habitualment, si se l'acomiada, té una indemnització. A la gent que és laboral, quan s'extingeix la plaça, se'n van a l'atur directament.
Des de la darrera reforma, de fet, no es podien acomiadar el personal laboral de la Generalitat, perquè entenem que hem d'estudiar bé el decret, no?, i fins i tot parlar-ne, perquè per variar doncs, tot això que afecta condicions laborals de personal públic, perquè seria públic, doncs no se'ns ha comunicat, ni dialogat, ni preguntat, ni res. Però abans el personal laboral no es podia acomiadar. Nosaltres entenem que el professorat ha de ser funció pública i en aquest sentit doncs, ja hi havia experiències, per exemple, de les escoles del CPEC, del Col·lectiu per una Escola Pública en Català, doncs, que se'ls feien oposicions restringides. Per nosaltres l'objectiu seria que els 22.000 treballadors i treballadores de l'escola concertada passessin a ser públiques. Quan nosaltres estem parlant d'acabar amb els concerts, no ens volem carregar 22.000 llocs de treball. Ara, també s'ha de dir que això seria un greuge comparatiu amb el personal funcionari interí, que ara arriba gairebé al 40%, i que per això nosaltres demanem una consolidació. Hi ha algun article de l'EBEP, no?, el 161, que diu que es poden fer en situacions extraordinàries, com és la que vivim actualment, perquè tenim un interinatge molt alt, doncs que es poguessin fer oposicions restringides. Nosaltres estem per consolidar els llocs de treball i evidentment, si volem que hi vagin doncs, 22.000 treballadors a la concertada, a la pública, no voldríem pas que fossin personal laboral.
Per tant, d'alguna manera, el que abogaríeu seria per fer aquestes oposicions restringides, és a dir, que donarien... serviria només per validar que aquestes persones poden seguir exercint el seu treball i de les persones que no les superessin, llavors sí que se n'en farien un torn obert, no?
Sí, el que passa és que això, si no s'acompanya d'unes oposicions també del mateix tipus en el personal interí, doncs es crearia un malestar comprensible entre el personal interí que nosaltres hauríem de donar suport. El que s'ha de consolidar són tots els llocs de treball i la docència... Per nosaltres, i de fet això està molt clar per tothom, diguéssim, que és funció pública, no és una cosa doncs, igual que la policia és funció pública, hi ha determinats sectors, diguéssim, que són importants, no? I el tema de la funció pública justament es va pensar doncs, perquè cada cop que canvies el govern no n'és l'administració amb qui era del gust del govern, no? I, per tant, hi ha la funció aquesta d'independència, no?, que té la funció pública, que per nosaltres és bàsica, no?
Escolta'm, finalment, això respon a les peticions que veu posar damunt de la taula en les darreres reunions o és que aquí el departament ha tirat pel seu propi camí?
Aquest decret no s'ha consensuat amb nosaltres, en cap cas. El que sí que hi ha una demanda, com us deia, de la comunitat educativa... de la FAPAC, nostra, no?, que hem anat des dels darrers anys dient que no cada vegada, doncs, per lluitar contra la segregació escolar, no?, que fa poc van signar un pacte, això fins que no s'arribi a una xarxa única, i la societat cada cop ho està demanant més, doncs amb la segregació escolar no es podrà acabar, perquè al final... la qüestió és bastant determinant, no?, i en molts llocs no representen el que és el conjunt de la societat en el seu barri, per exemple, o en el seu poble, i clar, el fet de que s'hagin de pagar quotes, doncs això són barreres que de vegades també es donen a la pública, perquè demanem gratuïtat justament per això. Sempre que hi ha una quota, sempre que hi ha un preu, i molts cops amb les concertades ho sabem, no? Que el mateix, la mateixa sortida que organitza amb una escola pública doncs costa tres cops més a la concertada, perquè aquí hi ha un negoci clar, no? I nosaltres el que fem és donar un servei, no mirar pel negoci, pel compte de resultat de l'empresa.
Doncs veurem com es porta a la pràctica aquest decret i sobretot si es consensuen alguna d'aquestes mesures amb els sindicats, que seria el desitjable. Ramon...
Sí, haurem de parlar segur, perquè tant, són condicions que afecten els treballadors i treballadores.
Doncs amb una jornada en què la FP ha estat coprotagonista d'aquesta notícia, ha estat un plaer comentar-la amb tu. Que vagi molt bé, Ramon. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
A reveure. Molt bona tarda. Com mitigar els problemes entre la pesca i les tortugues marines ha estat l'eix d'unes jornades tècniques que s'han celebrat avui a l'Ametlla de Mar. El nostre company, en Daniel Rodríguez, les ha estat seguint i, de fet, ha pogut parlar amb bona part dels participants amb la voluntat de conèixer que s'hi ha debatut i quines han estat les conclusions que s'han estret de tot aquest debat, de totes aquestes xerrades. Per això anem cap a l'Ametlla de Mar, Daniel.
L'Ametlla de Mar ha acollit aquest dimarts una jornada tècnica per tal d'analitzar quina influència té amb l'estat de la tortuga marina la pesca i com es pot millorar la gestió per tal de prevenir precisament la captura accidental d'aquestes espècies. S'ha fet a l'Ametlla de Mar, un dels municipis de les Terres de l'Ebre, perquè és aquest territori on més casos es produeixen de pesca accidental i on també és un dels punts on hi ha força població de tortugues babaues. En volem parlar i volem fer balanç d'aquestes jornades, en primer lloc parlant amb el doctor Lluís Cardona, que és biòleg de la Universitat de Barcelona. Senyor Cardona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostè avui ha fet una explicació detallada de quin és l'estat actual a la costa catalana d'aquesta tortuga babaua. A línies generals, quina salut presenta?
Bé, les tortugues babaues que trobem aquí venen bàsicament de dos llocs, la Mediterrània Oriental i Nord-Amèrica, i en dues poblacions estan pujant, és a dir, s'estan recuperant després de diverses dècades d'haver minvat.
Hi ha xifres sobre la població? Es pot posar números?
Sabem el nombre de femelles que hi ha a les poblacions d'origen, però no sabem quant dels animals estan presents a Catalunya.
I quan parlem de Catalunya, quines són les zones més sensibles? Les Terres de l'Ebre, per exemple, són una zona on hi ha força població, amb tota la zona deltaica?
Més que haver-hi molta població, sí que és un lloc on les tortugues estan molt a prop d'enterra i, per una altra banda, és un lloc on les barques de ròssec en capturen proporcionalment més que altres llocs, però això té més que veure amb la forma de pescar i amb l'amplada de la plataforma continental que no amb la presència de tortugues.
Hi ha d'altres que puguin afectar en conjunt a l'espècie de tortuga babaua?
Sí, globalment el sistema de pesca que més en captura és el palangre de superfície, tot i que en els darrers 20 anys el nombre de captures ha minvat molt. Hem passat de capturar la flota espanyola 20.000 animals a capturar-ne només 3.000. És una millora notable.
Després d'aquesta conclusió, com a biòleg i com a expert en el tema de les tortugues, n'extrau d'aquesta jornada a nivell doncs, de la col·laboració, tot aquest cercle entre el món científic, món de l'administració, món pesquer i també el món de les entitats ecologistes?
Bueno, bàsicament que nosaltres podem detectar que pot existir un problema, però la solució, la implementació de la solució possible passa per col·laborar amb el sector pesquer, no hi ha cap altra solució.
Gràcies, senyor Cardona. Que vagi bé, bona tarda.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Perquè anem a parlar sobre també quines altres han pres des de la part de l'administració. Sobre el que avui s'ha posat damunt de la taula ho fem amb en Ricard Casanovas, el cap de servei de Fauna i Flora del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Senyor Casanovas, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Perquè vostès, diguem-ne, tenen encomanada la responsabilitat doncs, de tota la gestió un cop les tortugues, en aquest cas, doncs, són capturades accidentalment pel sector pesquer. què es pot millorar en aquesta gestió des de la vessant de l'administració, segons el que avui també s'ha parlat, o sobre aquelles línies de treball que ja estan en marxa des de la Generalitat?
Bé, en primer lloc, felicitar la GPEC com a organitzadora d'aquesta jornada, en el qual per primera vegada tenim trobada el que és el sector pesquer, l'administració, les entitats conservacionistes i la universitat. En aquest sentit, clar, el que és la universitat és ciència, és coneixement, i en aquest sentit és important per poder fer actuacions per a conservar aquesta espècie amenaçada, doncs vine, sapiguer una mica quina és la situació, quina és la dinàmica poblacional, el seu estatus, i a partir d'aquí, com a norma que és per part de l'administració vetllar per la conservació d'aquesta espècie, doncs, bueno, prendre nota d'això. En aquest cas, en concret, tortuga marina, darreres dades estan dient que deixa de ser en estat crític o de perill d'extinció, per tant, això és una bona notícia, però això no vol dir que hem de baixar la guàrdia. Per un costat, tenim una mica la normativa que ens obliga a preservar i conservar aquesta espècie i tindre en compte actuacions per minimitzar, bueno, el possible davallar d'aquestes poblacions. El principal factor, lògicament, és l'extracció. Per tant, hem de buscar aquelles accions que ajudin a minimitzar justament aquesta interacció amb el sector pesquer, el sector primari, que també té uns requeriments, lògicament, de necessitat de recursos pesquers. Per tant, buscar aquelles actuacions, des del punt de vista d'administració que som, de compatibilitzar el que és la pesca amb la conservació d'aquesta tortuga marina.
Des d'aquesta taula rodona o des d'aquesta jornada s'ha posat damunt la taula que cal saber, que cal saber quantes tortugues hi ha, quantes també es moren pel camí per poder millorar la gestió d'aquesta espècie. Què es pot fer des de la Generalitat, des de l'administració catalana, per contribuir a aquesta qüestió?
Com he dit, el coneixement, la ciència, és una peça important per saber en quina situació estem. A partir d'aquí, des del punt de vista d'ajuts que puguin haver-hi, finançament per ajudar a conèixer la situació cada cert temps, i en aquells casos, com és el cas concret, per exemple, quan es captura accidentalment i gràcies al suport, la col·laboració de les cofreries de Terres de l'Ebre, en el qual totes aquelles que capturen accidentalment es recuperen, es porten un centre de rehabilitació, es recuperen i tornar, per tant, ajudar a sensibilitzar, a recuperar, tindre coneixement també d'aquestes espècies i fomentar el que és el coneixement amb l'educació ambiental i la sensibilització.
Senyor Casanovas, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Tema compartit entre territori i sostenibilitat, també agricultura, ramaderia, pesca. Parlem amb el cap de la secció de protecció del litoral i del medi marí, en Sergi Rasero. Senyor Rasero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, parlem d'algunes qüestions amb el Departament de Territori i Sostenibilitat. Entenc que medi ambient i pesca han d'anar lligats de la mà i afers marítims en aquesta protecció també de la tortuga babaua al litoral. En el cas del Direcció General de Pesca, què es pot fer també des de la vessant pesquera en aquest sentit, perquè parlem de la part més relacionada amb el medi ambient, en la part extractiva, en la part de l'activitat professional, què es pot fer com a administració en aquest sentit?
Bé, en principi el primer que hem de fer com a administració, que és el que ja fem, és acompanyar el sector, perquè són els primers interessats en protegir, doncs, en prendre accions de conservació, i també, doncs, al mateix temps, doncs, som companys de la gent de biodiversitat, del Servei de Protecció de la Fauna, i per tant tenim aquest paper de com a Direcció General de Pesca d'encaix entre doncs, el sector productiu i la conservació, no? Com a eines, diguéssim, a nivell de la Direcció General, doncs tenim primer tota una sèrie de línies d'ajuts que ja estan disponibles a través dels fons FEM, i també, doncs, diguéssim, les línies estratègiques de la Direcció General, que és la pròpia estratègia marítima de Catalunya, que està adreçada, doncs, justament a la recuperació evitar la captura de tortugues marines.
Evidentment, doncs, si se'n produeixen, doncs, evidentment, la recuperació, que entenem que és una qüestió que també ara voldrem parlar amb els pescadors, perquè en aquest cas s'ha posat incidència a les Terres de l'Ebre, és un territori on, com dèiem, no és que hi hagi més població de tortugues babaues, però sí on la idiosincràsia o les característiques d'aquest territori fan
que s'empesquin més. També entenc que des de l'administració també es pot posar més el focus en aquests territoris del sud del litoral de Catalunya per justament doncs, evitar o intentar mitigar els efectes, no?, que es produeixen amb les captures.
Sí, evidentment, els pescadors de Terres de l'Ebre i de comarques de Tarragona són els que més col·laboren amb tot el que és la part de recuperació de tortugues marines, i perquè evidentment és on més tenim detectada aquesta problemàtica, i per això ells estan tan implicats en tota aquesta qüestió.
Senyor Rasero, també gràcies, bona tarda.
Molt bé, gràcies.
Hem parlat amb el món científic, hem parlat amb el món de l'administració, en aquest cas catalana, i també volem parlar amb els pescadors, perquè, sens dubte, dos dels ports més importants en el món de l'arrossegament, que hem dit que doncs, és l'art de pesca, que més problemàtica doncs, genera amb el tema de les tortugues. Els dos ports principals a les Terres de l'Ebre són Sant Carles de la Ràpita i l'Ametlla de Mar. Ens acompanyen d'una banda el secretari de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita, Joan Balaguer. Senyor Balaguer, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè els pescadors rapitencs, en aquest cas, també els hi preguntarem als calerós, quin grau de conscienciació tenen actualment sobre aquesta problemàtica, que no és nova, però que sí que sembla que en els darrers temps va prenent un nou caire amb la formació, amb la sensibilització, amb la manera dels protocols d'actuació a l'hora de recuperar i, per tant, també reintroduir les espècies. I en el cas de Sant Carles de la Ràpita, doncs és un constant molts cops veure com en les seves platges del Taiques es reintrodueixen tortugues que, malauradament, han estat capturades. Quina conscienciació hi ha dins del sector pesquer rapitenc?
Bueno, dins del sector pesquer rapitenc i de la província en general, cada vegada està més conscienciat en el que és la conservació de l'entorn marí, no? O sigui, és on mereixem nosaltres, on pesquem, i quan millor estigui l'entorn, més peix hi haurà, més marís hi haurà. Llavors, dins d'aquesta conscienciació també està el que és la natura en general, i les tortugues conviuen amb nosaltres, o sigui, van detrás del peix i marisc igual que anem els pescadors. Llavors, també per les característiques de la plataforma continental del Taika, hi ha més possibilitat de captura, i també per la flota d'arrossegament que tenim, que són de les principals flotes d'arrossegament de Catalunya, no? Llavors, des de fa uns quants anys tenim un protocol establert per a la recuperació de les captures accidentals de tortugues, que de fet està donant molts bons resultats perquè el percentatge de recuperació de les mateixes és molt elevat, quasi estaríem parlant de 99%, o sigui, quasi tota la tortuga que es captura es torna a la mar després del procés de recuperació que es fa a la Fundació Gram.
Moltes vegades en aquestes qüestions, i en moltes, el sector pesquer sempre és el culpable o s'intenta que sigui el culpable, i aquí ja ho hem vist damunt la taula, que al contrari, que es busca que van agafats de la mà en aquest sentit per intentar reduir l'impacte que es pugui generar amb la pesca i les tortugues.
Sí, sí, és, i de fet això ve donat per els nous temps, no?, l'evolució de la societat i dins del pla estratègic de la Generalitat. Cada vegada més el món de la pesca estirà gestionat en plans de cogestió, no? I dins d'aquests plans de cogestió està el sector pesquer, està l'administració, està el món científic i està la societat representada en les ONGs mediambientalistes. Per tant, cada vegada sabem més que hi ha un bé comú que volem aprofitar, no fem res nosaltres que aportar proteïna a la societat per a la seva alimentació, el bé comú i el treball comú sempre serà millor que anar cada un per la seva part, no? Per tant, si busquem l'interès general sempre aconseguirem millors resultats.
Senyor Balaguer, també gràcies, bona tarda.
Gràcies a tu.
Parlem ara amb el patró major de l'embarcació Catalí II del port de l'Ametlla de Mar, Bernat Margalef. Bernat, també, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè en el teu cas, doncs, a més, has estat formant part d'aquesta jornada tècnica, i en el vostre cas, doncs, sou una de les embarcacions que tot just ara fa un any vau alliberar una de les tortugues que accidentalment havíeu pescat mesos enrere. Què es fa un cop es captura una tortuga accidentalment?
Primer mitigar l'accident i en acabat pues, comunicar amb aquesta gent perquè puguem vindre a recollir-la i ells en acabat pues, fer-li el tractament que sigui pues, per a poder alliberar-la. I en acabat pues, la satisfacció de veure que quan vas navegant per la mar i veure tortugues, que vas veient tortugues, pues, veus la salut que cada dia és més bona dels nostres mars.
Gràcies, senyor Margalef, un dels pescadors de l'Ametlla de Mar. I, per últim, anem a parlar ràpidament també amb el president del GPEC, en Xavier Jiménez. Senyor Jiménez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ràpidament, anàlisi, lectura d'aquestes jornades. Hem parlat amb diversos sectors que formen part d'aquesta jornada tècnica d'avui. Quina lectura en fan des del GPEC?
Home, jo penso que és totalment positiva. És una
una jornada en què hem sentat en una mateixa taula els diferents actors que participen en la salvaguarda i en el futur d'aquesta espècie, i sentar a la mateixa taula actors tan dispars com pot ser l'administració, com poden ser els pescadors, com poden ser els científics, o com poden ser nosaltres, les entitats ambientalistes, que som aquell sector de la societat que ens dediquem, doncs, a lluitar per la preservació del territori i del medi millor, penso que és perfecte i que ha sigut totalment positiva.
Quina part té també la comunitat ecologista, les entitats naturalistes, el GPEC i d'altres, amb aquesta qüestió, amb la gestió pesquera, millorar-la, evitar la interacció amb tortugues, etc.
Bé, nosaltres penseu que som aquelles entitats que representem aquells sectors socials interessats o preocupats per la preservació del medi, no? I moltes vegades la nostra funció és apretar administracions per aconseguir normatives, apretar els diferents sectors per aconseguir una implicació en la preservació. I en aquest cas el que hem fet ha sigut el fil conductor, el fil de lligam, perquè diferents sectors implicats se sentin en una mateixa taula, i sectors que a vegades es veus que poden estar en unes posicions molt dispars, en el fons veus que no, la posició no es dispara, i fins i tot pescadors i entitats ambientalistes, tu veus que en el fons l'objectiu final és el mateix, preservar el medi i que les activitats que es produeixen al mar siguin rendibles i compatibles i sostenibles, no? I per tant veus que en definitiva els objectius són els mateixos, i veus que creant sinergies la feina pot ser complementària, i una mica la nostra feina és aquesta, vull dir, intentar que la conscienciació ambiental no pari, que les administracions facin la seva feina, que els sectors socials s'impliquin, i si organitzant activitats i jornades com aquestes, com aquesta d'avui, es pot aconseguir, doncs perfecte, és la nostra funció.
Senyor Jiménez, també moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Doncs aquesta ha estat la jornada tècnica que s'ha celebrat aquest dimarts al matí al Centre d'Interpretació de la Pesca de la Milla de Mar, parlant sobre tortugues babaues, sobre tortugues marines i la pesca. Com es pot relacionar tot plegat per intentar evitar les captures accidentals i a la vegada com millorar també els protocols i la relació entre totes les comunitats.
Gràcies, Daniel. Tant de bo es trobi el desllorigador d'aquesta situació i que hi hagi una millor coordinació entre pesca i medi natural i món natural, entre tortugues i pescadors.
El concurs del Far.
I avui el concurs del Far, de fet aquesta setmana el concurs del Far, ho deixem que voli la vostra imaginació i us preguntem quina seria la millor aventura de la vostra vida. Quina seria la millor aventura de la vostra vida? Quina ha estat, ni quina serà. Quina seria, eh? És a dir, amb condicional, amb futur. Per tant, deixeu volar la imaginació, creativitat al poder, i com deia aquell, somieu, que és gratis. Per tant, feu-nos arribar les vostres propostes a les xarxes socials del FAR. El FAR al Facebook o el FAR FM al Twitter, que és com ens diem. Ens feu arribar la vostra història i entre totes les propostes, entre tots els somnis, us proposem i us convidem a nedar entre tonyines. Vinga, va, a participar.
A jugar.
Ràdio Arenys.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Fins demà!
Ràdio L'Escala.
La xarxa.